Girem full, toca pensar en el derbi.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Ahir Lucas Viale va donar la cara al Tribuna Preferent i va respondre per tot el que va passar diumenge en el partit contra la Penya Deportiva. Tot plegat, ja ho sabeu, molt desagradable, però esperem que aquesta carpeta quedi tancada. Segurament es reobrirà en algun altre moment. Però ara el que toca és centrar-se en el derbi. Un derbi, aquest Sabadell-Terrassa, que a mesura que es va apropant sembla que va agafant més dimensió. I no és per menys. Primer perquè feia molt que no se'n donava un, ja ho sabeu. I després perquè esportivament parlant és molt important tenir en compte que es ve de 3 empats i que en cap cas, almenys de moment, podem descartar el Terrassa en la lluita per estar a dalt. Per tot, la sensació és que hi haurà un ambient remarcable, per dir-ho així, diumenge al Temple. Tant de bo, perquè des de la distància mirem amb enveja i que se m'entengui com es viu el derbi Europa-Sant Andreu, excloent, per suposat, tota la part que inclogui incidents. La resta és pur futbol i seria increïble viure aquí una cosa similar. Comencem l'Hotel Suís, avui dimarts 3 de desembre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so un dia més.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Mallorca i Barça juguen avui a les 7, partit de Lliga. El duel de la jornada 19 de primera divisió s'avança perquè aquells dies que toqui jugar a la jornada, ambdós equips disputaran la Supercopa d'Espanya. Demà, pel mateix motiu, Atlètic-Real Madrid. Ahir, per cert, es va tancar la jornada 15 amb el Sevilla 1, Osasuna 1. Avui també és dia de la Copa del Rei. Comença la segona ronda en què, precisament, els 4 equips que jugaran la Supercopa encara no hi entren. Avui tenim 6 eliminatòries. A les 7 del vespre, Ávila-Valladolid, a les 8, Yeclano-Elche, a les 9, Barbastro-Espanyol, Zaragoza-Granada i Salamanca-Celta, i atenció, a un quart de 10, l'Europa rep el nou Sardenya, la Unió Deportiva Les Palmes. I en bàsquet, avui a un quart de 9 del vespre, el Barça visita el Panathinaikos grec a l'Eurolliga, també juga el Madrid a Lió i el Baskonia a casa contra el Fenerbahçe. Avui, molta teca a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Recuperarem les paraules de Lucas Viale ahir al Tribuna Preferent i també escoltarem les seves perspectives ja de cara al mercat d'hivern. Hi ha hagut presentació del Top Bàsquet, un clàssic de la nostra ciutat. El Keio Natació Sabadell s'acomiada de la Champions aquesta tarda a Calllong. Avui sí, veurem com els ha anat la jornada de Lliga al Zoar Gràcia d'Handbol i també els principals equips de futbol sala.
La notícia curiosa.
Videonotícia, de fet, dos nens es juguen a pedra, paper, tisores, qui es queda la samarreta d'Aymar Oroz, futbolista d'Osasuna, al final del partit d'ahir al Sánchez-Pizjuán. A més, és una partida a diverses rondes, mentre el jugador s'ho mira tot des de la gespa. Al final, tisores, guanya paper, i un dels nens és el gran triomfador.
De quin partit no estarem pendents?
Premier League d'Etiòpia. A les 2 del migdia, Diredawa Sidama Buna.
I a les xarxes socials.
El sabadellenc Òscar García Junyent, a Instagram, honor y orgullo de ser el nuevo pastor del rebaño sagrado. És a dir, Òscar García mostrant la seva felicitat de ser el nou tècnic del Chivas de Guadalajara mexicà, club que té aquest sobrenom de rebaño sagrado. Òscar signa fins al 2026.
Avui celebra el seu aniversari.
Fa anys la preciosa de la Júlia Ramon i el gran Miquel Borràs.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i vuit gairebé del migdia d'aquest dimarts 3 de desembre, dia de calma al centre d'esports, esportivament parlant, però ja mirant cap al derbi d'aquest diumenge i alhora també tancant carpetes que encara estaven mig obertes. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Vas poder veure o escoltar ahir a Lucas Viale
avui,
al Tribunal
avui.
Preferent?
Ahir tenia altres compromisos amb els amics del Panathlon.
Home.
I avui he pogut repassar el programa, la conversa, de fet, i la tertúlia posterior, també.
Si no em dius el contrari, avui a la Nova Creu Alta, molta calma, així que potser el més interessant d'avui és aquesta ressaca que ens ha deixat tota aquesta polèmica del dia de la penya i la posterior resposta que va donar ahir finalment Lucas Viale al Tribunal Preferent.
Sí, sí, perquè, com dius, ens agradaria a tots ja centrar-nos, que crec que és el que toca, deixa'm que ho afegeixi en aquest cas, a centrar-nos en el derbi de diumenge, però és que cuegen les conseqüències. La ressaca, com dius, del partit, sobretot, i bàsicament dels incidents, de tot el que es va viure al descans, en el postpartit, l'acte arbitral, les declaracions, bé, tot el que ens hem anat trobant encara avui, ni que sigui a diferents mitjans, també a les xarxes socials, bàsicament a partir tot de la versió única fins ahir i donada per part de la penya deportiva, i sorprenentment, i diré, afegiré gratament, aquesta vegada el Sabadell sí que ha decidit donar resposta, com no ha passat en altres ocasions, penso en Lleida, penso en Sant Andreu,
sí.
Doncs aquesta vegada sí, i de fet ho ha fet el principal assenyalat. Crec que no podia ser d'una altra manera que fos el propi Lucas Viale, el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, qui donés la cara, si es vol dir així, qui donés explicacions, i com dius, ho va fer ahir al Tribunal Preferent, amb el Pau Vituri, aquesta conversa, que per cert, sempre diem, es pot tornar a recuperar, que la gent vagi al YouTube de Ràdio Sabadell, allà pot escoltar-la i pot veure-la tantes vegades com vulgui. T'he portat algun dels extractes, per aquells que encara no ho han fet, o per entrar una mica més en matèria, perquè repassarem aquest punt de sinceritat, explicació, a mig camí entre una cosa i l'altra, de Viale, sobretot, fins i tot disculpant-se en algun moment, demanant disculpes a algun dels que es poguessin sentir ofesos o atacats del que va succeir, com dèiem, a Santa Eulària del Riu, i per deixar clar, no sé si de manera oficial o com a mínim oficiosa, encara que crec que és una veu autoritzada, la versió del Centre d'Esport Sabadell de tot el que va succeir. Perquè, com dic, fins ara, o fins ahir al vespre, tot el que havíem llegit, interpretat, escoltat, etc, 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 sempre és o era la versió que havia donat la penya deportiva, ni tan sols el que s'havia dit a l'acte arbitral. O sigui, això havia passat gairebé per una derivada aliena i ens havíem quedat només amb les explicacions. Doncs bé, anem a sentir.
Som-hi,
ens posem. Vinga. En matèria. Començaré per això, per una vessant molt personal. He començat per la més personal, sense entrar encara en matèria, sense entrar encara en resposta, sí per la situació que està vivint Lucas Viale, que no és ara, que no és nova. Jo diria que s'ha incrementat, que s'ha accentuat amb el fet del seu fitxatge aquest passat estiu pel Centre d'Esport Sabadell. Crec que encara ha agafat més volada, potser per l'aparador. Estic convençut que el fet de que sigui el Sabadell, i amb tot el respecte, i no el Badalona Futur, com era la temporada passada, ha donat encara més volada, com dic, més presència en els mitjans i a les xarxes, sobretot, d'aquesta figura. Però atacs molt personals, molt concrets, molt dirigits, molt teledirigits fins i tot cap a la figura de Lucas Viale, que ahir assegurava sentir-se ja cansat. No sé si esgotat, però sí arribar al punt d'estar cansat, fart d'aquests atacs. I ahir, com diem, va acabar donant la cara, explicant-se al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell.
Llevo mucho tiempo aguantando ofensas en redes sociales. Llevo muchísimo tiempo recibiendo amenazas, insultos, acusaciones de mucho tipo. Llevo mucho tiempo sufriéndolo, sobre todo desde que la temporada pasada en el Badalona Futur nos pusimos en primer lugar. Y al final creo que la acumulación me ha hecho tomar la decisión de salir, explicar, dar la cara.
Dona la cara, Lucas Viale diu, cansat d'aquests atacs que ja patia el Badalona Futur, que està patint el Centre d'Esports i que crec que durant aquest futur almenys immediat, a curt termini, digue-li com vulguis, crec que seguiran havent-hi atacs cap a la seva figura, probablement, tant de bo m'equivoqui, però probablement. A partir d'aquí, Sergi, quins fets donava Lucas Viale ahir, o quina era la seva versió dels fets del que va passar a Túnel de Vestidors en el temps de descans?
Vale, ahir ho explicàvem i avui insistirem en destacar gairebé la cronologia de fets. Ho dic perquè, evidentment, pels jugadors, cos tècnic, directiva, mitjans, etc. de la penya deportiva, tot arrenca al descans. Tot arrenca al descans, clar. El Sabadell, en aquest cas, posa el punt d'inici una mica abans, en les agressions, i ho poso en plural, que va rebre Javi Morcillo, en concret Javi Morcillo, el més jove de la classe, recordem, jugador amb fitxa del filial, però sobretot jugador en edat encara juvenil, no perdem de vista aquest element. Doncs bé, hi ha una agressió sense pilota a la sortida d'un llançament de cantonada, i hi ha una entrada molt dura, d'aquelles que diem de taronja, que segurament amb el VAR el tanto no hagués estat pujada de to, el taronja ha pujat de to fins i tot, però, com diem, aquestes dues agressions concretament, que les pateix el mateix jugador, que les pateix el jugador més jove del Centre Esport Sabadell, diu Lucas Viale, és el que el fa esclatar. I això sí, de manera molt personal, diu allò de quan toquen un dels meus no me'n puc reprimir.
A mi cuando tocan a los míos me hierve algo por dentro que me hace saltar. Evidentemente creo que no está bien lo que hice. Yo no debo saltar y por lo tanto también pedir disculpas a las personas de la peña que se han podido sentir ofendido porque yo haya saltado a defender los míos. Pero también te digo una cosa, creo que es fácil también meterse con un chico de 18 años y ir a por un chico de 18 años.
Bé, doncs en aquest fragment, Lucas Viale, justament el que deies tu abans, Sergi, en certs moments d'aquesta entrevista també demanant disculpes per alguns dels moments que es van viure, com, doncs això, reconeixent que potser es va equivocar saltant o, en aquest cas, com recollia l'acte del partit, increpant alguns integrants de la penya.
Sí, ens agafem a l'acte, val? Per anar ara posant una mica d'oficialitat a les declaracions. Recordem que l'acte estableix o descriu com la tripleta arbitral, l'àrbitre principal en aquest cas, es troben a Lucas Viale en el túnel de vestidors, en un ambient pujat de to, i en el qual fins i tot descriuen, i ja ho hem repetit en alguna ocasió, que es refereix a alguns jugadors de la penya deportiva com sois unos cagones, perquè ataquen, segons ell, els hi diu això, perquè han anat a pel més jove, i no s'han atrevit a anar a per jugadors més contrastats, més experimentats de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, això és el que diu l'acte, que recull l'àrbitre principal del partit del que estava passant en el túnel de vestidors, que, insistim, ningú del Sabadell nega el to, ni el to, ni els nervis, ni la tensió que es vivia en aquest túnel de vestidors. Per què dic tot això? Perquè a partir d'aquí Lucas Viale diu que tot el que s'ha interpretat és un atac personal. S'ha volgut fugir allò de la realitat per anar directament a focalitzar-ho cap a ell. Fins i tot amb mentides, afegeix, en aquest cas, Lucas Viale, i pel que hem pogut recollir nosaltres, en tot cas, no són veritats el que s'expliquen. I, sobretot, perquè té molt clar, i aquí és on ell fa més èmfasi, ahir feia més èmfasi en les seves explicacions, que és estrany que recullin tantes coses a l'acte arbitral i no les que diuen els tècnics o els directius de la penya deportiva, sinó les que recull l'àrbitre. Per ell, en tot moment, el que diu l'acte arbitral és el que ha de valdre perquè és la veritat.
Creo que aquestes declaracions són intentando dañar a nivel personal, en este caso a mí. Está muy claro que aquí hay una cosa fidedigna, que es lo que pone el árbitro en el acta, que es lo que realmente sucede.
Doncs això, que l'acta és estrany, i a més ho dèiem ahir ja, Sergi, és estrany que l'àrbitre reculli unes coses i se n'hagi oblidat o no hagi volgut fer constar unes altres. Estrany, sí. En tot cas. I en aquest sentit, Lucas Viale ahir assenyalava clarament Alberto Gallego, el tècnic de la penya deportiva, que per mi també és el que obre el foc, anem a dir-ho així, amb les seves declaracions en la roda de premsa, per dir-ho d'alguna manera, postpartit.
Obre el foc i s'immola directament.
Sí, bé, en tot cas és el primer que dona explicacions públiques del que suposadament ha succeït, que torno a dir, fins i tot arribant a dir que els àrbitres dissimulen, enganyen, no volen dir que Lucas Viale ha sortit del seu vestidor, quan ningú més ha vist sortir a Lucas Viale del vestidor, sobretot Alberto Gallego no el va veure sortir del vestidor, primer perquè no va passar, i segon perquè Alberto Gallego, com ja dèiem ahir, ningú no el va veure en el túnel de vestidor en el moment de la tensió. Per tant, no pot posar-s'ho en primera persona, crec jo, i aquesta és la meva opinió. El que sí que té clar en aquest cas Lucas Vial és que hi ha codis en el futbol, codis del que passa dins del terreny de joc, allò tan manit que haurem sentit 30.000 vegades de bé, el que passa en el camp, s'ha de quedar en el camp, ja ha acabat el partit, no passa res. Doncs bé, Lucas Vial diu que aquests codis existeixen i que també existeixen el que passa en el túnel de vestidors o en els vestidors. Aquesta és la seva interpretació d'aquests suposats o presumptes codis del futbol. Doncs bé, per Lucas Viale, pel director esportiu del Sabadell, Gallego se'ls ha saltat i, sobretot, el més important, que també afegíem ahir, és que menteix a l'hora de fer les seves declaracions.
Cuando decimos que entra dentro del fútbol, entra todo dentro del fútbol. Entra las agresiones de jugadores entre jugadores, pero también entra lo que pasa en un túnel de vestuario, también entra dentro del fútbol. Y hay códigos éticos que, bueno, que hay una parte que se los ha saltado y creo que encima no diciendo la verdad.
No dient la veritat, és a dir, mentint, vaja. Directament, Alberto Gallego, segons aquesta versió de Lucas Viale. Un Lucas Viale, per cert, que també durant l'entrevista deia que era evident que se'l perseguia doncs, per aquest vincle familiar que tenia amb Joan Soteras, que això li ha passat, li passa i segurament li seguirà passant. Però, en tot cas, centrant-nos encara i per anar-ho rematant, Sergi, amb el que va passar el dia de la Penya Deportiva, el passat diumenge, clar, baixa Lucas Viale, sí, en el túnel de vestidors, hi ha aquest intercanvi de retrets, etc. Des de la penya condemnen aquesta actitud, però, home, a la penya no van ser exemplars precisament durant el partit.
No, i aquí sí que m'ha sorprès més escoltar-ho, encara que quan vam parlar diumenge amb ell, amb més calma, a l'aeroport, perquè a més vam coincidir amb l'expedició del Sabadell i vam tenir oportunitat d'intercanviar opinions amb alguns dels integrants, un d'ells, el director esportiu, perquè havia estat el protagonista clarament d'aquest final de partit, molt mogut, em va sorprendre... Deia, o m'ha sorprès avui relativament, perquè ja l'havia sentit dir allò en el cara a cara, ja m'havia dit el mateix, de dir, però que ho trobo lògic. O sigui, Lucas Viale deia, aquí cadascú intenta fer tot allò que està dintre de la legalitat, o que és permès, perquè ens entenguem, per guanyar el partit. I afegia, la penya deportiva també ha intentat fer doncs totes les estratègies habides i por haver, que dirien en castellà, per intentar portar-se l'aigua al seu molí, no? Per intentar portar-se la victòria, que finalment no va ser ni pels uns ni pels altres. Tot i que parar la penya, evidentment, amb sabor a victòria, el fet de resistir durant tants minuts amb dos homes de menys. Però bé, diu que ell ho entén, però que també el rival ha d'entendre que mentre tu estàs fent tot el que està a les teves mans per intentar, en aquest cas, salvar un empat, la penya hauria d'haver entès que el Sabadell també feia tot el que estava a les seves mans per intentar buscar el segon gol i, per tant, la victòria. Per Lucas Viale, si tot s'hi val, tot s'hi val, però pels uns i pels altres.
Como director deportivo, pero como también como aficionado del Sabadell, me estaba cabreando mucho también todo eso y me estaba sacando de quicio dentro del partido. Pero es comprensible porque está haciendo su trabajo, está haciendo lo que sea para poder ganar el partido. Entonces, cuando... se hace lo que sea para ganar partidos, tienes que entender que el del frente también puede hacer lo que sea y se tiene que respetar. En este caso, pues yo lo estoy respetando perfectamente.
Doncs això, respectant. Vols que et doni una més? L'última, ja, vinga. I amb això ja esperem poder donar per tancada aquesta carpeta i demà que torna la realitat i l'activitat ens hi puguem centrar ja en el derbi. Em dona la impressió, sentint a Lucas Viale, que no només es referia a la penya deportiva. Em sembla que anava una mica més enllà a l'hora de parlar d'equips que fan el que poden o el que els interessa per guanyar partits, però que després no són justos a l'hora d'entendre que el rival també ho fa. És la meva impressió.
Sí, sí.
Sobretot aquells, diu, i no dona noms, que fan el que creguin que han de fer, però després s'encarreguen de jutjar a tercers per allò que també fan.
Entiendo absolutamente todas las partes. Sí que es verdad que dentro de las partes no entiendo cuando hay clubes que hacen lo que sea para ganar partidos, como todos los demás, pero después juzgan cuando los demás también hacen lo que sea para ganar partidos.
Doncs a partir d'aquí, que cadascú interpreti el que cregui... I
algú sí. Li haurà xiulat les orelles,
sí.
A les últimes hores, ja t'ho dic ara.
Podem donar per tancada aquesta carpeta del moment, no?
Per mi, ja fem-ho allà.
Veurem si es reobre aviat o no, Esperem que no, perquè déu-n'hi-do els mal de caps que li està portant tant el Sabadell com el mateix Lucas Viale en el que duem de temporada. Toca sentar-nos ja en el derbi, Sergi, així que anem a parlar-ne. També escoltarem a Lucas Viale parlant de la situació de l'equip, del derbi, etc. Però abans, ja saps que ahir vam començar una sèrie de píndoles que està preparant el Pau Vituri, per cert, que crec que ahir ni ho vaig dir. El Pau Vituri és el que s'està encarregant de fer aquestes capsuletes recordant derbis històrics entre el Sabadell i el Terrassa. Ahir fèiem referència al primer derbi disputat a l'estadi de la Nova Creu Alta. Després ens en vam anar a l'any 1996 amb aquella maneta 5-1 amb un gol fantasma que ni va ser gol del Terrassa. I ara ens quedem més o menys per la mateixa època, res, uns mesos després, amb Quico Ramírez com a protagonista. Aquesta és la tercera entrega que fem, de nou, amb les veus de la Mireia Sanz i del Pere Gallifa.
Només hi ha un jugador en tota la història del centre d'esports que hagi marcat 3 gols en un derbi oficial, Quico Ramírez. Amb 26 anys, el davanter tarragoní va aterrar a la Nova Creu Alta l'estiu del 1996, procedent del Nàstic, i ràpidament es va convertir en una referència en els esquemes de Paco García Llamas. De fet, abans d'aquest derbi, en el tram final de la Lliga, ja venia d'un altre hat-trick al camp del València B. La situació no era tan dramàtica com la de l'any anterior, el del 5-1, però el Terrassa era en zona de play-off d'ascens i el Sabadell en terra de ningú. Xuli, amb un cop de cap, va avançar els agarencs abans de l'equador del primer temps, però Ramírez va replicar poc després, aprofitant una errada del porter visitant. Carles Quadrat va avançar el conjunt arlequinat en una acció on es van reclamar unes possibles mans del mateix Quico, però just abans del descans, Vinyals va situar el 2-2 de falta directa. Tot i el domini del Sabadell no va ser fins al final, quan 2 gols més del nostre protagonista van segellar la victòria davant d'uns 4.000 espectadors.
Lo que es la magia de este tipo de derbis, de este tipo de partidos, pues fue un partido lleno de emociones, lleno de goles, y donde, bueno, yo personalmente hice un hat-trick en ese partido delante de mi afición, y la verdad es que, bueno, fue un premio para todos, para la afición, para Sabadell, el hecho de ganar al eterno rival.
Aquella temporada no està ni de bon tros entre les més destacades de la història del Sabadell, però com a mínim es va endur l'honor de guanyar els dos derbis. A més, pel mateix marcador, 4-3 a la Nova Creu Alta i 3-4 a la primera volta a l'Olímpic.
Guardo muy buenos recuerdos. Además, recuerdo también que en la primera vuelta ya fue un partido también tremendo en Terrassa, que también volvimos a ganar, si no recuerdo mal. También hice allí 2 goles y la verdad es que, bueno, curiosamente, pues en esos 2 partidos hice 5 goles.
I en total en van ser 18, un registre que des d'aleshores únicament han superat davanters de la talla de Diego Torres, Òscar Ullés o Aníbal. I això que han passat més de 27 anys. El curs següent, Ramírez fitxaria pel Màlaga, on aconseguiria l'ascens a segona divisió, tot i que amb un protagonisme golejador molt menor que la Nova Creu Alta.
Quico Ramírez, autor d'un hat-trick, l'únic jugador del Sabadell capaç de fer 3 gols en un derbi oficial. Qui sap si, per exemple, Javi Delgado diumenge es converteix en el segon futbolista arlequinat a aconseguir un Javi Delgado, que, per cert, ahir ho deia amb Sergi a l'Hotel Suís, que havia de ser el convidat al Tribuna Preferent, evidentment, hi va haver canvi de plans.
Els esdeveniments van trastocar plans a la primera hora de la tarda.
Correcte, però segur que aviat també visitarà els estudis de Ràdio Sabadell, d'un jugador que, a veure si és protagonista en aquest derbi de diumenge, Sergi, ho deies, avui dia descans, demà començar a preparar el partit, que esportivament parlant, més enllà de tot el xup-xup que generarà i que s'està generant pel fet de ser un derbi, molt important pel Sabadell, perquè la classificació ara mateix és que està cada cop tot més condensat.
Sí, tot està allò en un mocador que es diu, tirant de manual de tòpics, però recordant que el Sabadell arriba líder, al derbi, això sí, amb aquests 2 punts de diferència respecte al Lleida, que continua sent el segon classificat, però dit això, que és la part positiva, la part no tan positiva és que s'ha de ser justos i realistes i el Sabadell no arriba en un bon moment, sobretot de sensacions, a banda de resultats. Recordem que arriba després de 3 empats consecutius, a Europa, al Cira i el d'aquest passat cap de setmana davant la Penya Deportiva. No és el millor moment, anem a dir-ho així, però és cert que per ara el que ha de fer valdre és que, tot i no està en el seu millor moment, valgui la redundància, continua sent el líder. L'equip de David Català continua defensant aquesta condició. Doncs bé, ja ho comentaves, Lucas Viale ahir, a banda de parlar de tot l'enrenou, també es va aprofitar el Pau Vituri de la seva presència per preguntar-li, ja que ja era per aquí, de tot una mica, sobretot d'entrada per aquest moment de forma i per aquesta condició. Doncs bé, un Lucas Viale que té clar que fins i tot s'ha sorprès ell en primera persona que el Sabadell a aquestes altures i des de fa tantes jornades estigui al capdavant de la Lliga.
Yo, a nivel personal, si me preguntas dónde me hubiera imaginado estar en estas alturas, y no me imaginaba estar primero, te lo digo sinceramente, porque es muy difícil cambiar una dinámica perdedora que venía el año pasado a una dinámica ganadora. Estamos viendo ejemplos como el San Fernando, con un presupuesto altísimo que acaba de descender, que está en descenso. Estamos viendo el Melilla, con un presupuesto altísimo que está en descenso en el grupo 4.
És aquest equilibri entre estar encantat que el Sabadell estigui líder a aquestes altures, però tampoc conformar-se amb el que està veient de moment el mateix director esportiu. Ahir el xat bullia també amb preguntes, amb dubtes sobre què passa amb el mercat d'hivern. Avui és 3 de desembre, el mercat s'obre el pròxim 2 de gener, per tant, això, un mes mal comptat perquè s'obri aquesta finestra d'hivern, i Lucas Viale també va haver de parlar una miqueta ahir al Tribuna Preferent d'això.
Sí, d'entrada, perquè és evident que va deixar clar que els jugadors han de reaccionar, que tothom ha de reaccionar, perquè al moment, tot i que la classificació situï el Sabadell com el millor dels 18 de la Lliga, no és l'idoni, no està sent la millor fase d'aquest calendari pel conjunt arlequinat, i com dius, tot això amb l'horitzó tan proper de que en un mes mal comptat s'obre el mercat, i per tant aquí pot haver-hi moviments i pot haver-hi alertes. Doncs bé, dissabte reconeixia Lucas Viale que, o ahir reconeixia que dissabte, per ser més exactes, hi havia hagut una reunió entre ell, el cos tècnic i la plantilla previ al viatge a Eivissa, precisament per fer allò, un cop d'avís, un toc d'atenció al grup, veient la situació, veient el moment, veient la dinàmica i alertant a tothom d'una advertència que crec que ha de servir d'aviso per a navegantes, sobretot partint de la base d'aquest punt d'excel·lència que el Sabadell ha de buscar per ser sí o sí campió de Lliga i aconseguir l'ascens de manera directa.
El sábado que tuve que bajé al vestuario a hablar con los jugadores, les dije que queda un mes, estamos a las puertas de un mercado de invierno, buscamos la excelencia. Si consideramos que la excelencia no lo van a dar otros jugadores de fuera porque alguno de los que están no nos da la excelencia, pues tendremos que tomar decisiones. Vamos a intentar hacer el mejor equipo posible para estar más cerca de conseguir el objetivo.
Bé, doncs, déu-n'hi-do aquesta declaració de Lucas Viale, eh? Sí, sí.
Atent a l'avís.
Com dius, aquest toc d'atenció i fins i tot un, vaja, o qualsevol que hi veiés al Tribuna Preferent o l'hagi recuperat el programa d'ahir al nostre canal de YouTube o estigui escoltant ara a l'Hotel Suís per primer cop aquestes paraules de Viale, ja li deu venir al cap potser algun jugador que pugui estar en aquests plans de compte, a veure si hi ha alguna sortida, perquè Viale ja ha anunciat això, que algun retoc hi haurà, i de fet posava aquella xifra de un 15% aproximadament del full de ruta que ell tenia traçat és el que potser s'havia de modificar una miqueta. Lucas Viale, per cert, que també parlava del derbi de diumenge.
Sí, home, evidentment, ja per rematar-ho, i amb això sí que ho deixarem ja tot tancat per avui, com a mínim a l'espera de que puguin passar més coses al llarg del dia, perquè diumenge hi ha aquest partit especial, perquè diumenge hi ha aquest derbi que sempre és diferent. Lucas Viale espera que tothom ho entengui així, com un dia diferent. L'afició, sobretot els jugadors, de la importància que té de demostrar, deia, a tothom què és el derbi del Vallès, com es respecta el rival malgrat aquestes ganes de guanyar-lo, i sobretot insistint en aquest detall. Sí, respecte, sí, ha de ser una festa, però aquí del que es tracta és de guanyar.
Un partido que creo que tenemos que disfrutarlo. Ojalá pudiéramos disfrutar de este partido en primera ref, estando los dos equipos en primera ref. Creo que tiene que ser una fiesta del fútbol, que después a nivel deportivo, pues evidentemente batallar dos de las mejores plantillas que hay en la categoría, dos de los mejores equipos que hay en la categoría.
Dos dels millors equips, diu Viale, i també recordava que ell no havia pogut viure un derbi. Per tant, per dir-ho així, ni que sigui com a director esportiu, també serà un dia especial per ell. Avui dia de descans al Sabadell, demà Sergi, on entrena l'equip?
Demà entrenament a Sant Oleguer, per cert, en directe demà a l'Hotel Suís, Miquelete. El jugador de Jerez de la Frontera serà demà el protagonista en la roda de premsa. Recordem que dijous, i també en directe, ho podrem seguir en directe a l'Hotel Suís, tenim aquesta trobada de tècnics. David Català i Víctor Bravo, els dos entrenadors de Sabadell i Terrassa, respectivament, es trobaran a la Nova Creu Alta, escenari del partit de diumenge. Recordem, 5 de la tarda, que ningú es despisti, eh? I des d'una hora abans, de manera especial, la prèvia a Ràdio Sabadell i al Twitch de Ràdio Sabadell, aquest Sabadell-Terrassa, primer de la història amb aquest Terrassa Futbol Club, però en tot cas, al final, al cap i a la fi, un derbi que fa xup-xup, com dius.
Ho recordaràs cada dia, això, no?
Home, perquè ningú no es despisti. Aquí s'ha d'informar. Mai saps qui t'està escoltant a l'altre costat.
Diumenge a les 5 i la setmana que ve a contra Badalona Futur hi ha horari també, oi?
Hi ha horari no oficial, en tot cas.
Sembla que ja era oficial, diria que ja estava per aquí.
Quan l'he passat jo no ho era, però bé, si ho donem per bo i si no em dius el contrari és el que jo tenia controlat, que és 6 de la tarda, recordem, al Municipal de Premià de Dalt, que això també és curiós, Badalona Futur. Això serà la setmana que ve i res, teòricament 3 dies després, recordem que hi ha aquell partit de Copa Catalunya, aquella eliminatòria de 700 de final de la Copa Catalunya davant el Lleida,
que te n'esperes,
al Camp d'Esports. Sí, em fa un punt més d'il·lusió que el derbi del diumenge, mira què et dic. Dimecres, dia 18, aquest cas sí, si no em dius tu el contrari, sense confirmar l'horari pel partit del Camp d'Esports, ni la data, encara que apuntava, com diem, el dimecres 18, aquest Lleida, Centre d'Esports Sabadell. Lleida, que tampoc és la Unió Esportiva, ho dic perquè ningú se senti allò menys tingut, que jo tinc per tots una mica.
Marxa ja, Sergi, sisplau, gràcies.
Fins ara.
Abans d'anar a publicitat, escoltem aquesta quarta entrega de derbis històrics entre el Sabadell i el Terrassa Futbol Club, encara que el Terrassa actual, alguns, doncs això, no el vegin com l'històric Terrassa, per tot el que va passar, és igual. Deixem tot això. En tot cas, va, anem amb aquesta quarta entrega. En aquest cas, el protagonista és un actual entrenador d'un rival directe del Centre d'Esports Sabadell.
Històries del derbi, el celebrat gol de Molist.
No tot han estat derbis on el Terrassa arribava per sobre del Sabadell a la classificació. La temporada 2000-2001, el conjunt que entrenava Pere Valentí Mora es va presentar la jornada 29 en segona posició, a 3 punts de la grama. Per la seva part, els del més endavant arlequinat Miguel Álvarez, a qui per cert li van trencar les ulleres en una acció fortuïta, venien de sumar 14 punts dels últims 18 en joc, la qual cosa els havia allunyat del descens. Va ser, segons les cròniques, el millor derbi d'aquells últims anys, amb 6.000 persones a la Nova Creu Alta, una taquilla que va superar els 3 milions de les antigues pessetes, uns 18.000 euros, i amb tota la zona del gol plena de paper de vàter, una estampa clàssica, aleshores. El partit va tenir ocasions a banda i banda, com les de Diego Torres o Emiliano, a la primera meitat per al conjunt arlequinat. A la segona, la Càbec va haver de treure sota pals la millor dels agarencs en un xut de Pedro Riesco. No va ser fins al minut 72 quan Juan Carlos va pentinar una pilotada llarga i Xavi Molist, l'actual tècnic del Sant Andreu, es va desfer del seu defensor i va superar Morales amb una potent rematada.
Va ser un partit intens, amb moltíssim públic. Vaig tenir la sort de fer aquest gol de la victòria i que, a més, érem un equip nosaltres que estàvem en zona de play-off, que estàvem lluitant per estar dalt. Ells era un partit que era un equip que estava a mitja taula per intentar no baixar, sobretot, perquè es van salvar al final. I, bueno, sobretot l'alegria aquesta de que es quedés el derbi a casa, de sobretot de marcar el gol i que ens manteníem els objectius que volíem de la temporada.
És cert que després d'aquell derbi el Sabadell va encadenar una ratxa de 5 partits seguits sense guanyar que van complicar aquests objectius que comentava Molist, però finalment es va aconseguir la classificació per a la lligueta d'ascens a segona divisió en l'última jornada gràcies a l'agònic 3-3 de Genís García a la Magdalena de Novelda.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, més coses en futbol formatiu. Quarta victòria consecutiva del Mercantil a la divisió d'honor juvenil. Gran ratxa de resultats dels Blaugrana, aprofitant que han jugat partits de la seva lliga i han passat de no guanyar a fer aquest 12-12. 2-1 es van imposar els graciencs al Cué, al Santo Domingo Juventud, i els dos cartutors s'allunyen una mica més de les posicions de descens. Un dels golejadors de la tarda va ser Albert López.
Sempre és un partit que aquí a casa ho donem tot, ja ho sabem, llavors sabem que costa. Hem tingut la sort de posar-nos a per davant i més amb un 2-0, però aquesta categoria costa tot moltíssim, ja ho hem vist. Se'ns fiquen dins del partit abans de la mitja part, entrem a dins, ens fan la xerrada que ens han de fer i aguantar la segona part. Ja hem vist l'equip molt viu, molt dins, com representant el Mercantil.
De 0 a 100, el Mercantil ha passat de no saber guanyar a ser l'equip més en forma de tota la Lliga amb aquestes 4 victòries seguides. El panorama ha canviat moltíssim en aquest últim mes de competició i, atenció, el forat amb el descens és ja de 7 punts. Sentim el tècnic Òscar Tutó.
Nosaltres sabem que patirem tots els partits. Sí que és cert que per sort tenim un equip molt treballador i que sempre que ens posem per davant en el marcador, doncs es deixen la vida fins al final i mira, així ha sigut i 3 punts molt importants.
Ara el calendari es complica, ja que el compromís d'aquest cap de setmana serà el camp de la Dama, el quart classificat. Un grau per sota, Lliga Nacional. També va guanyar el juvenil A del Centre d'Esports, 1-0 contra el Cornellà B, superant circumstàncies molt adverses. El Sabadell es va quedar amb un home menys per l'expulsió del porter Martí Bozal a la primera meitat i, tot i això, l'equip va saber resistir i, amb inferioritat, Oriol Coromines va avançar l'equip amb el gol que donaria la victòria.
És una victòria molt, molt important, tenint en compte la posició en la que es trobem ara mateix i la que es trobava el Cornellà. Doncs treure aquests 3 punts era molt important per nosaltres. Què fa el partit? Crec que va ser molt positiu, perquè tot i que el partit ens va posar en contra, l'equip ho va saber treure endavant.
Una victòria transcendental pel juvenil arlequinat davant un rival directe a les posicions capdavanteres de la taula, ja que abans del partit del Cornellà B es trobava un punt per sota del juvenil del Centre d'Esports. Els d'Albert Milà són tercers ara, empatats amb el segon, l'Espanyol B, i a 3 punts del líder, el Barça B, a banda de ser el primer juvenil A que ascendiria. La jornada vinent serà d'aquí a 2 setmanes a la Lliga Nacional Juvenil i el Centre d'Esports visitarà el camp del Martinenc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vint minuts per les dues, parlem de bàsquet. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició i ja en van 15 del Top Bàsquet, un torneig de referència del bàsquet formatiu i on hi participaran més de 700 nens i nenes de categoria mini i infantil. Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre es disputaran aproximadament 150 partits repartits entre els pavellons del Nord, Cal Balzac i el Pia Garden, i enguany, com a novetat, es canviarà el pavelló sud pel recentment estrenat pavelló oest. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell és la Montse González.
És la primera prova de foc, jo estic com molt tranquil·la, esperem que surti tot bé, perquè a més aquell pavelló és un pavelló molt enfocat al bàsquet, vull dir que jo estic segura de que sortirà perfectament bé. A més, des del Departament d'Esports i logísticament, que des d'aquí també vull agrair tota la feina que estan fent aquests dies, perquè això surti bé, conserges, vull dir que posarem a disposició tot el personal necessari, i sí, és el primer esdeveniment gran en aquest sentit que es celebra allà, però allà, com deia, és un pavelló molt enfocat al bàsquet i estic segura que sortirà bé.
Un Top Bàsquet que acollirà fins a 55 equips amb representació de la ciutat, amb conjunts de la Pia, el Sant Nicolau, el Sabadell Bàsquet Vallès i també amb equips de diferents punts de Catalunya i l'estat espanyol i, evidentment, també d'estrangers, com 3 equips lituans. Aquest migdia, després de la roda de premsa de presentació del torneig, l'Oriol Ferran ha pogut parlar amb el Guillem Reina, un dels organitzadors d'aquest Top Bàsquet.
Bé, doncs amb Guillem Reina, després de la presentació del Top Bàsquet, primer de tot, bon dia, bon matí.
Bon dia, bon dia, bon matí.
Estem davant d'un torneig de referència del bàsquet formatiu, 700 participants en diferents categories. Què significa organitzar un torneig d'aquesta magnitud?
La veritat que és un orgull, sobretot et dones compte quan comença i veus tots els partits ja jugant i dius, hòstia, això ho estem fent nosaltres, és un orgull, la veritat. I, bueno, encara és més orgull veure com cada any volen venir més equips, com cada any hem d'obrir, l'any passat érem 18 equips, sobretot el mini masculí érem 18, hem hagut d'obrir inscripcions a 21, hem fet un torneig diferent amb 21 equips, i bueno, veiem que volen venir, veiem que els agraden, que estan interessats, que s'impliquen els entrenadors, que volen venir precisament per competir aquest torneig, perquè al final a nivell, com tu has dit, formatiu, dintre del que és la millor competició d'alt nivell, és dels millors tornejos. Llavors, bueno, ja et dic, sobretot és quan veus que tot ha començat, dius que això ho estàs organitzant tu i és un orgull, és un orgull.
Us fa por que en unes pròximes edicions això continuï creixent i no sigueu capaços de donar abast a tot això?
Precisament aquest any ha passat una mica semblant. Al final, quants més equips venen, són més pistes, és més hores, i clar, al final nosaltres tenim una limitació horària. Llavors sí, ho hem pensat, però bueno, ens han vingut molt bé la nova obertura d'aquest pavelló a l'oest, perquè al final tenim tres pistes més que no hi comptem, llavors de cara a l'any que ve, si al final necessitem alguna més, sí que demanarem potser algun pavelló més, fer més partits, fer més pistes, que això implica més ajudants, però bueno, aquest any hem tingut molta participació de voluntaris i crec que podíem donar l'abast.
Parlant del pavelló oest, com deies, la regidora ha dit que és un pavelló preparat per jugar a bàsquet. Us fa il·lusió estrenar, aquest pavelló?
Molta, molta. Pensa que bueno, aquest any nosaltres tenim, jo sóc entrenador a l'Escola Pia i tenim un equip, jo porto un equip que entrena allà, a l'oest, i va ser veure'l el primer dia, veure que el camp era més ample, més llarg, el parquet era nou, els aros perfecte, i dic, hòstia, crec que hem de potser fer aquest canvi del sud que fèiem aquest any, que anaven al sud al mini masculí, hem fet el canvi a l'oest, i la veritat que és molta il·lusió. Donar les gràcies aquí, aprofito, a la Bego Romero, que ha posat totes les facilitats possibles per ajudar-nos, doncs, ens ha facilitat material i tot, per guardar les aigües, pel que sigui a l'oest, i té molt bona pinta, té molt bona pinta.
I ja per últim, què vol dir pel bàsquet de la ciutat, ja no només per l'Escola Pia, sinó pel bàsquet de la ciutat, tenir aquest nom, no, d'un torneig tan important?
Significa molt, que sigui la referència dels tornejos d'aquestes categories, és un orgull, sobretot també, a part de Sabadell, també pel nostre club, no? per l'Escola Pia. Portem equips com el Barça femení, que el Joventut de Badalona femení, que venen a la Pia i juguen al nostre pavelló, que és un pavelló humil, és un pavelló d'una escola, i venen equips que potser aquestes noies d'aquí uns anys estan jugant i les veiem a la televisió amb el primer equip dels seus clubs. Llavors és un orgull, sobretot això, que puguin venir i jugar en el nostre terreny, diria jo, no? Aquí a Sabadell, que allà a Barcelona sí que hi ha més moviment de jugadors i jugadores i més pavellons i tot, i que vinguin aquí és un orgull.
Doncs Guillem, que vagi molt bé i sort amb l'organització i amb tots els maldecaps que pot comportar una organització d'un torneig tan gran.
Espero que no hi hagin molts maldecaps, però sí, els tindrem. Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Recordem, doncs, 6, 7 i 8 de desembre els diferents pavellons de la ciutat d'aquest Top Bàsquet. El torneig culminarà amb les finals el diumenge a partir de les 11 del matí, com és habitual, al pavelló nord. Continuem parlant de bàsquet, i és que els principals equips masculins de la ciutat van aconseguir la victòria aquest passat cap de setmana a la Supercopa. El Natació Sabadell de Pol Velázquez va guanyar 80-69 a un rival de renom com l'Ipsi Barceloní, un dels conjunts en millor forma de la categoria i que arribava a les naus com a segon classificat. Els nedadors van anar per davant bona part del partit, però els visitants van arribar a empatar a falta de 2 minuts. Pau Ruzafa, màxim anotador per part del club amb 21 punts, assegura que tot i fer un partit molt complet, podrien haver acabat perdent.
Vam tocar tants factors que ens van sortir bé, no? que per, doncs, precisament per això podem dir que ens va sortir molt bé el partit, però també juga una peça bastant clau el fet de... No? És a dir, a vegades fas el partit perfecte i hi ha un moment en el que l'Ipsi, a falta de 2 minuts, si no recordo malament, empata el partit i es torna a començar, no? Llavors jo penso també que hi ha un bagatge darrere de treball dia a dia que et fa poder aixecar-ho.
La victòria permet al Natació Sabadell abandonar definitivament la part baixa i col·locar-se a la meitat de la taula amb un balanç de 5 victòries i 5 derrotes. Una categoria per sota Copa Catalunya, el Sant Nicolau va sumar la quarta victòria consecutiva i es manté en la part alta de la Lliga. Els de Jonathan Ramírez van tornar a fer una exhibició defensiva i van deixar rival, atenció, en 33 punts. En els últims 4 enfrontaments, els gran han permès als contrincants una mitjana de només 48 punts. Guillem Escudero, jugador col·legial, reconeix que la parcel·la defensiva és el que més s'estan treballant.
En els últims partits, la veritat, que li hem ficat molta atenció a la part defensiva i es pot veure en els resultats, sobretot, i els parcials que fem a cada quart. Al final, contra els equips que juguem tant la setmana passada com aquesta setmana, no ens fèiem més de 10 punts pràcticament a cap dels quarts, i crec que això ens està donant un plus a l'equip superimportant. La veritat, ens estem consolidant molt bé, molt bé en defensa. Crec que estem entenent bastant bé el que ens vol transmetre el nostre entrenador, el Jonathan, i també ens avenim molt i tenim bastanta comunicació entre l'equip, i això fa doncs que defensivament siguem un dels millors equips de la Lliga.
El Sant Nicolau es manté com a co-líder, empatat amb un balanç de 8 victòries, 2 derrotes amb l'Associació Esportiva Minguella i el Club Bàsquet Artés. Aquest cap de setmana pel pont no hi ha competicions d'aquestes lligues catalanes de bàsquet.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I en waterpolo, el Keio Natació Sabadell s'acomiada avui de la Champions masculina amb l'intranscendent duel contra el Primorac. Edu Gutés, bon dia.
Hola, Sergi.
Després de la derrota de fa uns dies contra l'Olympiacos, no hi ha res en joc i la mirada de l'equip ja està focalitzada al l'Eurocup.
Doncs sí, a les 6 de la tarda, el conjunt de Quim Colet, que rebrà avui a Can Llong el Primorac Montenegrí per jugar aquest últim partit que els acomiadarà de la màxima competició europea. I ho farà amb la seguretat d'aquest tercer lloc que els garanteix a priori un creuament més assequible en els vuitens de l'Eurocup, competició un grau per sota de la Champions. Així explica el tècnic Quim Colet com afronten aquesta última jornada de la fase regular.
L'afrontem doncs, sabent que, bé, que seguirem jugant dos partits la setmana que ve i l'altra, i una mica amb la nostra preparació de dia a dia doncs, intentar doncs, millorar. Físicament ja estem molt bé, llavors és mantindre aquests paràmetres i anar millorant, i aquests partits que ens queden, doncs és això.
Com hem dit, el club entrarà a l'Eurocup disputant els vuitens de final contra un segon classificat de la fase de grups d'aquesta segona competició europea. El mateix Colet destaca la importància d'un partit com el d'avui i confia en demostrar al gran equip que són a Can Llong de cara als propers partits europeus.
Afrontar-los amb la màxima concentració, donar-li la màxima importància, i a partir d'aquí doncs bé, poder seguir treballant, millorant. El partit de Champions per nosaltres és un partit molt important, és un partit de Champions, és la despedida d'aquest any de la Champions, juguem a casa, doncs a demostrar que realment som un excel·lent equip.
I a tot això recordem que el Keio Sabadell ve de golejar aquest cap de setmana 15-1 al Real Canoe, a la divisió nord masculina, i és tercer a la classificació. I si parlem de golejades, hem de mencionar també la del femení, que va guanyar 9-27 a la piscina del Sant Feliu i és líder i invicta també de la divisió d'honor femenina.
Per tant, bon doblet de victòries dels equips absoluts d'aquest Natació Sabadell aquest cap de setmana en les competicions domèstiques, i veurem com es dona aquest acomiadament del masculí a la Champions contra el Primorac avui a les 6 a Can Llong. Gràcies, Edu!
A tu, Sergi!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Va, que ho teníem pendent d'ahir. Parlem d'handbol, empat amb segona victòria de l'OAR Gràcia Femení a Sant Joan d'Espí en el duel entre els dos primers de la divisió d'honor plata. Perdien les de Carol Carmona de 4, 31-27 a 5 minuts del final, i a 3 segons perquè s'acabés l'enfrontament, Jana Sorapera, amb un gol de llarga distància, va signar el 31-31 definitiu.
Al final ha sigut un punt molt important a un pavelló on sabíem que era molt complicat. El partit ha sigut una muntanya russa tota l'estona. De cop guanyàvem, ens ficàvem bastó al marcador, llavors, bueno, al final ha sigut gol nostre l'últim, llavors és un bon sabor de boca, i bueno, és un punt molt important que a final de temporada es notarà.
Declaracions de Sora Pera a la xarxa després de salvar miraculosament aquest empat en un partit en què la igualtat a la classificació també es va reflectir a la pista fins a mitjans de la segona meitat, en què les del Baix Llobregat van marxar relativament al marcador fins a aquest forat de 4 gols que dèiem, i que l'OAR va jugar de manera increïble. La central, Alba Martín, ho va viure així.
Per nosaltres és una mica de seguretat, jo crec. O sigui, en aquest cas
Sabem que pues, bueno, la Sobre sempre ha de jugar els últims minuts, igual que ahir. O sigui, al final és una jugadora que, per mi, el que ella et fa és difícil que ho pugui fer una altra jugadora del nostre equip, almenys de la mateixa manera, no? Llavors, això, no sé si heu vist l'últim gol, però jo que ho vaig veure des de la banqueta, es va aixecar i tenia quatre persones que l'estaven allà intentant xapar o parar, i va ser gol. Llavors, bueno, pues és això, és una seguretat que tenim al nostre equip.
L'hem vist, Alba, l'hem vist. Els seus elogis a la seva companya ben merescuts per sumar un punt molt important que permet a l'OAR ser líder de ple dret de la Lliga. Tots els perseguidors tenen partits pendents i les gracienques estan al dia, però el marge de l'OAR és suficient per conservar el primer lloc, tant sí com no. Tot igualat a la plata femenina i també a la primera nacional masculina, encara que l'OAR hagi baixat un parell de posicions i ara sigui cinquè. No van tenir opcions els de Pere Iats contra el líder Granollers B, tot i competir de tu a tu durant la primera meitat. Al final es va imposar la gran qualitat d'aquest filial granollerí a la segona meitat i el resultat segurament va ser més exagerat del que es va veure a la pista, 29 a 37. El tècnic del Gràcia, Pere Iats, reconeixia la superioritat del rival, però també mostrava el seu desacord amb algunes decisions arbitrals.
Si veiem estadísticament, un penal a favor, sembla que 8 en contra, 7 o 8 en contra. A nivell d'exclusions sí que han tret dues exclusions ràpides al principi del partit, però després ja s'han anat desiluint aquestes exclusions. I poder les minucioses típiques de o pitu falta en atac o pitu penal o hi ha una pilota que es recupera i no hi atribueix una falta, poder sí que se'ns ha generat més en contra.
És la segona ensopegada seguida a casa de l'OAR després que fa dues setmanes assaltés el carrer Bocaccio al Sant Esteve de Palautordera. És un rar avís això de perdre dos duels de Lliga consecutius de locals, ja que als graciencs no els hi passava atenció des de feia més de 3 anys i mig, des de l'abril del 2021. L'OAR en tot cas es queda, com dèiem, en cinquena posició, a 2 punts de la zona de fases d'ascens. Pròxim compromís divendres, aprofitant el pont, a la pista del Sant Esteve Sarrovires. Dijous a la nit també avança el seu partit al femení contra la Roca.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Parlem ara de futbol sala. L'Escola Pia ha abandonat l'últim lloc de la classificació de la segona B. Els escolapis, que no havien guanyat ni un sol partit dels nou primers que havien disputat, han aconseguit dues victòries en qüestió de 8 dies. La setmana passada contra l'actual QE, el Ripollet, i diumenge a la pista del penúltim, el Lleida, per 4-6. És a dir, s'han endut dos duels directíssims i un dels golejadors a terres lleidatanes, el capità Carlos Povedano, es felicita per haber sabut aguantar la pressió.
Para nosotros clave, porque si no era ya descolgarnos bastante de cara a nuestro objetivo, que es la salvación, ya que tenemos rivales directos que también les quedan todavía estos partidos pendientes, porque debido a lo que pasó en Valencia de la Dana, que son Bisontes de Castellón y Jefac y compañía. Así que sabíamos que era una final para no descolgarnos, seguir ahí y seguir dependiendo de nosotros mismos.
Aquest partit a Lleida, per cert, era el que es va ajornar fa unes setmanes per goteres a la pista, i ara sí, la Pia ja està al dia. Els de Pedro Donoso, per tant, han hagut de fer doplet aquest passat cap de setmana, ja que dissabte van jugar el partit de la jornada que tocava, la 12, i en aquest cas no van poder contra el Bellsport Hospitalet de Borja Burgos, caient per un clar 9-5.
El sábado sabíamos que iba a ser un partido complicado en una pista que es muy complicada como es la de Hospitalet, un rival que tiene plantilla para estar entre los 5 o 6 de arriba. Al equipo le costó, salimos al campo y no estuvimos a la altura la primera parte, pero bueno, nos fuimos con buenas sensaciones porque la segunda parte se compitió, a pesar de la cantidad de bajas que tenemos, de que expulsaron a la Leix, al Canet, a nuestro cierre, y bueno, el equipo acabó dando la cara con solamente dos cambios de pista, y sabíamos que al día siguiente en Lleida era una final para nosotros.
La Pia ara és antepenúltima, després de guanyar aquesta final que deia Pove, a 2 punts de sortida al descens. Per la seva banda, el Natació Sabadell es va imposar al Pavelló Nord al filial del Palma, per 8-4, en una bona actuació dels homes de Jordi Marín. Que amb la victòria intersemanal del partit disputat davant el Bisontes Castellón ha estat una setmana rodona pel conjunt nedador, és evident, com es adueix de les paraules del jugador Raúl Martín.
Sabíamos que era una semana muy importante porque no sumábamos de 3, podíamos llegar a sumar de 6, ya que miércoles jugamos contra Castellón y teníamos claro que tenía que ser un partido muy serio. Palma, bueno, el filial de Palma es un equipo muy bueno, tiene jugadores que que se pasan el partido corriendo y que tienen muchísima calidad, pero supimos hacer un partido muy serio, una primera parte excelente y la segunda parte que también supimos estar a la altura, aunque ellos apretaran demasiado.
Amb aquestes dues victòries i un balanç de 10 punts de 12 possibles en els últims 4 compromisos, el Natació Sabadell es col·loca tercer a la classificació de forma provisional en posicions de play-off descens i a més ho està fent convencent en el joc. Contra el Palma, per exemple, l'equip va sortir endollat des del principi i va signar una gran primera meitat. Jugant així, Martí, l'encarregat d'obrir la llauna, no renuncia a res.
La verdad es que nos hemos puesto en una zona bonita, ¿no? Pero bueno, el objetivo se tiene que ir trabajando, se tiene que ir viendo, pero sí que es verdad que este equipo pues tiene mucho que hablar, tiene un equipo que va a competir todos los partidos, que se lo va a dejar todo y que, ¿por qué no? ¿No? Si ahí estamos es porque nos lo estamos mereciendo, aquí no hay suerte y lo vamos a luchar todo.
Hi ha jornada de segona B pel Pont, el club visitarà les Corts i la Pia rebrà el Cerdanyola. Acabem amb un parell de qüestions. Encara en futbol sala, avui es disputen les últimes eliminatòries de la primera ronda de la Copa Catalunya pel que fa als equips sabadellencs. A la femenina, a partir de les 9, el Fractals rep el Sant Quirze a les Termes i a la masculina, quan faltin 5 minuts per 11:15, derbi entre els equips masculins de l'Oar Gràcia i del futbol sala Sabadell femení. I en squash, Iker Pajares s'ha hagut de retirar per lesió de l'Open de Hong Kong, l'últim torneig de categoria platí del circuit PSA. Per una lesió a l'esquena, el sabadellenc va haver de dir adéu pocs minuts després de debutar en el campionat. Només 9 minuts es duien de partit en el duel contra el colombià Miguel Rodríguez. Pajares es quedarà a terres hongkongueses, on a partir de dilluns hauria de formar part del combinat espanyol per disputar el Mundial per equips, si aquests contratemps físics li ho permeten. Tenim temps de repassar el menú de demà, com sempre, a partir de la 1 del migdia, Hotel Suís amb el Pau Vituri al capdavant, on seguirem aquesta roda de premsa en directe de Miguelete després del primer entrenament del Centre d'Esports Sabadell per preparar el derbi contra el Terrassa, un entrenament que es durà a terme a les instal·lacions de Sant Oleguer. Parlarem de waterpolo, evidentment, per veure què ha fet el Keio Natació Sabadell en aquest últim partit de la Champions masculina avui a les 6 de la tarda contra el Primorac. I en aquest bloc poliesportiu també parlarem de voleibol, de tenis taula, de futbol sala amb un nou torneig que ha creat el Ático o de rugbi. 45 segons per les dues, marxem. Gràcies al Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara és torn pels companys d'informatius, Notícies Migdia, amb la Núria García. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.